a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera a COPE Lleida. Això vol dir que t'estic parlant des de Lleida i que em sento un afortunat de que comparteixis amb mi aquests minuts d'Herrera a COPE Lleida. Avui és dimarts, són les 12:20, és dia 18 de novembre del 2025 i com tots els dimarts, o com molts dimarts, el que fem és que, gràcies a la Diputació de Lleida, coneixem emprenedores i emprenedors o empreses joves que han tirat endavant d'una manera o altra també amb un cop de mà des del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. I és el cas avui que, a més, hi hem de barrejar la gastronomia, que això sempre ve de gust. Parlem d'una pastisseria, parlem del Pont de Sucre i parlem amb el seu copropietari, amb l'Adrià Tomàs. Adrià, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vosaltres estudieu ja per aquest ofici, eh?
Sí, nosaltres ens vam conèixer, de fet, jo i la Lídia, en el gremi de pastisseria de Barcelona. Uh-huh. La Lídia ja havia estudiat a Vic, en formació d'hostaleria, i després es va instal·lar a Barcelona per estudiar també a l'EPGB, que és el gremi de pastissers de Barcelona.
Molt bé. Adrià, com arribeu a Lleida?
Pues a Lleida arribem, la Lídia es cansa d'una feina i jo en aquell moment n'estava buscant. Trobo un forn a un poblet molt petit de la província de Lleida. I allà, a partir d'allà, pues, comencem una nova aventura, no? Allà podem trobar un lloc on viure. Jo ja començo a treballar en un forn de la zona i així també pues aprenc, no?, com funciona allà, sí, la gent, què és el que li agrada, què és el... perquè també és molt diferent, no?, de Barcelona, la manera que consumeixen a la panaderia o la pastisseria. Són dos mons bastant diferents i s'ha d'entendre, no? I després, pues, durant aquest procés, aquí és quan es començava a cuinar el nostre projecte, que era muntar una panaderia-pastisseria, no?
I introveu una amb traspàs a Lleida.
Sí, bueno, teníem molts projectes en ment i al final ens acabem quedant amb aquest, que era una panaderia que no feia pastisseria ni tampoc feia bulleria, aquí a Lleida, d'un senyor molt gran que es volia jubilar.
És que vosaltres us presenteu a un concurs, ara no fa massa, ha passat la castanyada, de panellets i quedeu dels 35 millors de Catalunya.
Sí, així és. O sigui, passat l'any, bueno, pues ja havíem passat el primer arranque, no, del negoci, que tots els negocis a l'hora d'arrencar pues és dificultós, o sigui, li has de ficar moltes ganes perquè funcioni. I passat aquest any estàvem una miqueta més tranquil·lets i vam decidir, pues, per què no, presentar-nos en un concurs de panellets que tots els anys fan aquí a Catalunya, el millor panellet de pinyons de Catalunya. Llavors el vam presentar molt contents, la veritat, però no ens ho esperàvem. Ho vam tirar així perquè sí, i a més vam ser els únics de Lleida que entràvem dintre d'aquesta ruta i ens va ficar encara més contents, no, això? Perquè, o sigui, era com una referència de que érem el millor panellet de Lleida, bàsicament.
Clar. La cara i la creu, perquè, clar, com bé ens explicava l'Adrià, porten ja un any i escaig, no és fàcil establir-te de nou en un barri, en una zona, donar-te a conèixer, adaptar-te una mica també al que demanda la gent. Això és una feina del dia a dia, que ells l'han estat fent, la Lídia i l'Adrià. Ha passat l'any, s'han presentat fins i tot aquest concurs, els han dit que, escolta, que feu producte bo i els hi donen, doncs, aquest guardó. Però acaba passant una cosa que vosaltres no teníeu a les quinieles de cap de les maneres. I és a dir, no només heu de superar, doncs, el tema de diners, perquè emprendre sempre ens ho han plantejat molt maco, però, aviam, l'economia al darrere, doncs, és tot un art, sinó que comenceu a tenir uns problemes amb el local físicament on esteu instal·lats, que esteu al carrer Riu Ebre, número 4, a Capon, a Lleida. Comenceu a tenir problemes amb el local, amb el propietari i amb la comunitat de veïns. Acabeu descobrint que, a més, aquests problemes venen de molt enrere i que no us havien dit res, i vosaltres heu invertit tot el que teníeu aquí, i ara possiblement haureu d'acabar marxant.
Sí, bueno, definitivament segurament acabarem marxant del local. La veritat és que és una pena molt grossa. La història, a veure, és molt llarga, però també a la vegada molt injusta, perquè bueno, nosaltres vam venir aquí amb molta il·lusió. Era un local, a més, que portava 43 anys treballant, a més durant la nit i amb molta intensitat, amb alguns anys. ¿Vale? Després ja quan es va anar fent gran l'home, pues, cada vegada treballava menys, però tot i així la maquinària seguia funcionant i seguia fent pa amb tota normalitat, no? Una vegada nosaltres vam començar a entrar en el negoci, ens vam trobar doncs, que hi havia certs problemes amb algunes màquines. Després els veïns, un dels veïns pues, se'ns va començar a queixar de que justament començava a escoltar sorolls des de que nosaltres començàvem a entrar. I bueno, van ser una sèrie de problemes tots junts a la vegada, ja des de l'inici que vam començar a entrar, que bueno, pues, va ser impossible de solucionar-los, bàsicament, perquè... bueno, pues...
No, perquè ja hi eren, vull dir, ja eren estructurals.
Exacte,
i existien.
Ja hi eren. Nosaltres, en el contracte que vam firmar, hi havia certes clàusules que l'anterior propietari, l'anterior forner, va incomplir. Llavors vam intentar també per lo jurídic, per advocats, però tampoc va ser possible perquè bueno, aquesta persona ho tenia yeah. tot molt ben lligat i bueno, no té res al seu nom. I llavors, clar, per molt que ens donin la raó de que sí, de que hi ha hagut va incomplir
sí,
part
sí,
del
sí.
contracte, no se li pot treure res clar. Perquè aquesta persona no té res legalment. No?
Adrià, amb el veí, amb la comunitat, vosaltres heu posat tot de la vostra part, heu canviat fins i tot l'horari en el que feu anar les màquines, però no ha sigut impossible arribar a un acord, eh?
Sí, la veritat és una llàstima, perquè des del moment 1 que el veí em va explicar la situació, al principi ens vam quedar de pedra, perquè no ens ho esperàvem, i era justament el començament, o sigui, el dia número 3, encara me'n recordo, de començar. I, però, bueno, des del primer moment ho vam enfocar d'una manera positiva, no?, d'intentar ajudar, solucionar els problemes, a poc, evidentment, perquè, com dic, no disponíem d'un capital molt gran, perquè ja l'havíem gastat tot, pràcticament, i bueno, que era el començament d'un negoci, també, que... No és que arribes i comences a facturar, i era un negoci que, encara que tingués clientela i tal i qual, estàvem en decadència i l'havíem de tornar a reviure una mica.
Bueno, el fet és que vosaltres segurament acabareu canviant d'ubicació. No deixareu de fer el que heu fet perquè la vostra feina parla per vosaltres i, de fet, fins i tot la Diputació de Lleida s'hi va fixar perquè us ha inclòs dins amb el segell de gust de Lleida.
Sí, bueno, a part de tot això dolent que ara acabo d'explicar, la majoria de coses són positives. O sigui, hem fet una molt bona feina aquí a Lleida, a pesar de tot. Estem supercontents de lo que hem pogut arribar a aconseguir, de lo que hem transmès a la gent, també, penso jo. Aquest últim dia, aquest dissabte, per exemple, ens han vingut un munt de gent a donar-nos suport i inclús clients, no?, de ficar-se a plorar, no?, alguns de... I dius tu, ostres, només portem un any aquí
sí.
i hem tocat molt fort, no?, la gent. Bueno, i estem ben tranquils perquè sabem que el nostre producte ha agradat molt, que la gent està molt contenta amb nosaltres i que aquest negoci, si no hagués passat tots aquests entrebancs de mala fortuna, pues estaria funcionant ara mateix.
Jo només us dic que busqueu-los a les xarxes socials, es diuen Pont de Sucre, i allí ens aniran informant de les novetats, que n'hi haurà segur, no en tinc cap mena de dubte. Adrià, Tomàs i també amb la Lídia, que és la teva parella, i tots junts sou els que esteu al capdavant del Pont de Sucre. Gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feina feta, que això no us ho prendrà ningú. I tant de bo tingueu força sort en el futur.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs són les 12:29 minuts, fem una pausa i de seguida tenim la tertúlia dels polítics amb nosaltres. Recorda que ens pots enviar un missatge de WhatsApp si és que vols que tractem algun tema concret.
Brasería Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados. Y los caragols a la llauna estilo lleidatá, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía, una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la Rambla del Corregidor Escofet número 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reservas 640-848-590.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
Luis Sánchez Torres, experto en injertos de árboles. Venta de árboles en sus diversas variedades. Asesoramiento de cultivos. Injertos en árboles grandes y pequeños para invierno y verano. Profesionalidad con 30 años de experiencia en el sector y una amplia cartera de clientes que le avalan. Luis Sánchez Torres, teléfono de contacto 664-134408.
La millor calçotada té un nom, La Garbinada, restaurant hotel, al cor de les Garrigues. Ara és el moment de reservar amb el teu grup d'amics, familiars o d'empresa i gaudir d'un dia inoblidable. La Garbinada, a Granyena de les Garrigues, a tan sols 15 minuts de Lleida. Reserves al 973-136275. La teua calçotada a La Garbinada. Sabor i tradició.
Cope Lleida. So wake me up when it's all over.
Doncs apa, que ja ens n'anem directes cap a la una de la tarda, amb un dia en el que tot just superem per poc els 11 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 4,9. No estem parlant de glaçades, però sí de que de dimecres a dijous notarem encara una davallada més intensa de temperatures, que ja tocaria, de totes maneres. El que passa és que, clar, venim mal acostumats i sembla que la cosa no hagi d'anar, eh? En fi, va, que estan ja... Bé, avui, molts dies, molts dimarts tenim pleno. Està amb nosaltres el Carlos Sanjuanes del PSC. Carlos, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
També l'Anna Florissa del Partit Popular. Anna, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra Republicana. Bon dia, Xavi.
Hola, molt bon dia.
David Melé, de Junts. David, què et passa? Bon dia.
4,9 menys 3 a l'Horta, 2,9. Feia molt fred.
2,9 ho he tingut a l'Horta.
Jo crec que feia molt fred.
Jo crec que feia molt fred, no em diu res.
Estava gebrat, començava a estar gebrat.
Estava gebrat.
Però bueno, sempre, ja saps que sempre dic que a l'Horta, en alguns espais de l'Horta, tenim 3 graus de diferència, en positiu i en negatiu, a l'estiu i a l'hivern.
Bueno, ja, però la temperatura que et dono no és d'aquí de la finestra de la ràdio, és de l'observatori meteorològic. Per tant, ja se suposa que ja és aquesta.
Pues m'ho estudiaré de cara a la setmana.
Això.
Mira, tot la setmana que ve vindré i m'hi agafaré la temperatura a les 7 i mitja del matí i te la portaré aquí.
Glòria Rico, de Vox, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. I... l'Horta sempre és més, en tot, eh?
En tot. Ja ho sabeu. Ja. No,
el que sí que més és... si està el David Melec.
El que sí que és veritat és que les ciutats sí que acumulen un extra de graus, tant a l'estiu com a l'hivern. Pel bo i pel dolent, però sí que n'hi ha més. Eh? Laura Vergés, del Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El David és o sigui, aprofita qualsevol tema, sí, per...
Sempre per ficar l'Horta.
No, ja, i m'agrada, perquè és que al final, si no ho fem nosaltres malament...
Si no parlem nosaltres bé de la nostra ciutat, qui ho farà?
Mira, m'agrada que em diguis aquesta frase, perquè avui es posaré sobre la taula un tema...
Passa a la banda, passa a interior...
Interessant. Abans d'explicar-vos això, del tema de pressupostos, dic, no en parlem encara, perquè suposo, Carlos, que encara esteu fent números i no heu començat a parlar amb cap partit.
No, encara estem, de fet, de les regidories sí que han presentat les propostes, entenc que de totes les regidories així s'ha fet, i d'alguna forma això es centralitza a nivell d'economia, òbviament, i alcaldia, però no, encara s'ha d'acabar de perfilar. De fet, hi ha unes reunions internes encara específicament amb això, i per tant entenc que aviat es parlarà amb partits, amb grups municipals, però encara no.
Avança'm fins on puguis, de la teva regidoria... No, et volia
la
preguntar
teva carta
si,
Reis.
Si de la te... No, si de la teva regidoria t'està tocant lluitar molt, vull dir, esteu ampliant, t'estan retallant o què?
Per ara no, però i això temo que tard o d'hora d'alguna forma, perquè es tendeix a demanar més, a fer més, i també us he de dir que a nivell, jo crec que personal, això ha passat conforme més segur et sents dels projectes, més vols avançar. D'alguna forma, les línies, està clar, pressupostàries de la regidoria són les que marquen el PAM, això pressuposat, i per tant, poques coses se'n van del que diu el PAM a nivell d'inversions. Sí que és veritat que hi ha alguns projectes rellevants que, perquè hi ha licitacions que s'acaben i contractes que s'acaben, s'han de refer, i per tant refer vol dir repensar-los, apostar-hi una mica més, generar més serveis. Un d'ells, per exemple, vam tindre el teleassistència i ara toca el servei d'atenció domiciliària, que és un dels...
Bueno, això n'haurem d'anar parlant perquè estem a final d'any i, per tant, ja, bueno, ja anirem veient la setmana que toca començar a parlar tot plegat, però sí que estaria bé, això ja en vam parlar, i suposo que ja en som conscients tots plegats, que com més consens tinguin els pressupostos, doncs molt millor. Per tant, bueno...
Bueno, només una cosa, perquè més enllà dels pressupostos també estaria bé saber quin és el tant percent del pressupost que s'ha cobert dels pressupostos del 2020.
Ah, però sí, això és veritat, perquè
a vegades
es fa... Sí, és veritat, se gasta molta energia fent números, però després no s'acaba executant al 100%. No sé si la tenim, aquesta xifra.
No, jo ara mateix no la tinc, sí que és veritat que... A veure, vull dir, són xifres que, és veritat, em sorprenen perquè hi ha una qüestió de tramitació i funcionament que així ho porta, que no es pot d'alguna forma gastar al 100%. Dit això, és veritat que l'esforç ha d'anar per cobrir el màxim possible, i que la diferència sigui gran vol dir que d'alguna forma hi ha una part de gestió que s'ha de fer. És veritat que algunes d'aquestes són qüestions d'inversions, qüestions que a vegades per factors X no es poden executar. El que passa és que hem d'anar tendint a optimitzar al màxim, perquè és veritat que si no està executat, això d'alguna forma els diners no es perden, clar, òbviament, però sí que a nivell d'accions de l'any es perd, sí.
No es perden, però sí que és veritat que com més eficients es pugui ser i més accions es puguin dur a terme,
correcte,
molt millor, perquè tot el que no facis el 25 no saps ben bé si el 26 ho continuaràs fent o no, o seran accions que quedaran totalment obsoletes. I si volem, abans el David doncs ho esmentava, no? Si també volem promoure la ciutat i ser un pol atractiu com a municipi, doncs passa precisament per executar el màxim del pressupost establert.
Jo crec que a vegades amb això també s'utilitza una mica els pressupostos. Vull dir, a vegades és que no es pot fer per circumstàncies, i a vegades és perquè es posen coses sabent que no les faràs, també. Vull dir que a vegades els pressupostos els fas quadrar posant coses que vols anunciar, i que després, bueno, pues ja veurem si es fan o no es fan. I trobo com una pràctica a corregir de l'Ajuntament, i també a nivell informatiu, que sempre comparem pressupost amb pressupost. I jo crec que s'hauria de comparar pressupost amb execució i amb nou pressupost. Perquè a vegades dius, aquí ha pujat, i dius, bueno, ha pujat si de fet l'execució ja era aquesta, perquè hi ha coses que es pressuposten i no es fan, i altres que cada any s'acaba gastant més del que pressupostem, i ho sabem. Amb neteja, per exemple, cada any s'acaba fent una modificació de crèdit que ja la podríem pressupostar, però bueno, no es posa per quadrar-ho, i després l'any que ve pots dir, ai, he pujat el pressupost, i dius, no, has pujat respecte del que havies pressupostat, no respecte del que has gastat.
El que realment necessitaves.
Vull dir que a vegades fem una mica de trampes al solitari.
Jo el que volia apuntar és que l'última entrevista que li van fer l'alcalde va dir que el pressupost del 2026 seria molt expansiu. Claro, com no el tenim davant, no ens l'han presentat, no podem dir si serà expansiu o no. Vull dir, no podem. El que sí hem de dir és que verdaderament el paper ho suporta tot. Vull dir, ara el que passa és que després és el que dius, s'ha d'executar, i és el que verdaderament tu tens la voluntat de fer. També hem de tenir en compte que al pressupost del 26 hi ha una menys recaptació, que són 3 milions i mig en el que fa referència a l'IBI, 3 milions, i que va dir l'alcalde que ho compensaria a l'ICIO, a el que fa referència. Jo crec que amb això no es podrà compensar, perquè tenim tot el dels 60 milions del pla del centre històric, després tenim el de el coeficientament de barris, que ja són 12 milions i mig, i per tant es haurem a l'espera de com se presenten aquests pressupostos, però que verdaderament, i torno a dir, el paper ho suporto.
Jo crec que aquests xifres, milions estan compensats.
Les xifres no són aquestes, les xifres. No.
Però 3 milions, que era la rebaixa.
De 3 milions.
No, no, no.
Però quan va,
esteu parlant
quan,
del 2%, no? De la baixa del 2%.
Però quan se va recaptar multes i en zones blaves... Que
sí, la rebaixa de l'IBI és 1 milió.
No, són 2 milions.
No, és un, la rebaixa de l'IBI és 1 milió,
milió
i l'increment de taxa d'escombreria són 3,3 milions.
Exacte.
Per tant, queda un saldo positiu.
Exacte, perquè queda un saldo positiu. Vull dir que tampoc és allò perquè podien haver rebaixat més el 3% l'IBI, com quasi tots els grups demanaven, i no quedàs amb un 2%.
Exacte.
El que passa és que el que s'intenta és dir que verdaderament... És dir, que la falta d'ingressar d'aquest milió és el que no és que no puguin gastar més, és que verdaderament lo que se, no gastaran més de lo que ells voldrien. Això és el que jo voldria expressar.
Deixeu-me que Carlos?
Sí, només matitzar un parell de coses. És, el que realment no es pugui executar, és veritat que hi ha factors, però no és saber del cert que hi ha coses que no faràs. Hi ha ingressos que estan previstos que a vegades no es compleixen. Alguna vegada venda d'alguns solars que tindran més oportunitats, algun menys, però no ho fas, i per tant hi ha una previsió que a vegades el motiu del perquè no s'executes, però no es compleix. I l'altre factor és veritat que hi ha unes oportunitats, com va passar amb els Next Generation, unes oportunitats que són, per exemple, del Pla de Barris, que requereixen un cofinançament que, evidentment, d'alguna forma ha de sortir i hem de buscar el finançament d'on sigui, perquè la part que compense i que realment finança Generalitat o altres administracions és important.
Només una cosa, és un tema interessant, més que res perquè això que dius, Carles, evidentment, tots els projectes que pressuposes, a priori, són coses que s'haurien de tirar endavant, però és que ara mateix tenim un contracte de neteja que tornarem a prorrogar perquè els deures no s'han fet, que suposaran pràcticament 5 milions més d'afegir per part de l'Ajuntament per cobrir el servei. Llavors, clar, parlem de neteja, podríem parlar del tema dels autobusos, del transport, que amb altres tertúlies també ho hem parlat, i dius, ostres, els deures toca fer-los quan toca, si no després no, es passa sempre igual.
Si algú que vulgui per tancar, bueno, per tancar un tema que és un punt llevar, ja en tornarem a parlar.
Bueno, jo penso que els hem de veure, esperem que aquest any ens citin, que l'any passat no ens van citar a Vox, i esperem que aquest any puguem parlar dels pressupostos amb la regidora Carme Valls. Jo també crec que hi ha coses que s'anuncien i que no, i se saben, de fet, se saben que no es faran. Des del 2020, no? 2000 estem en el Pla de la Mariola, estem amb molts plans que són molt bonics, molt, molt visualment, però no són efectius ni es fa res. Uh-huh. Llavors, clar, dius, s'ha de buscar pressupost. Sí, doncs no anuncis un pla que dius no tinc pressupost. O sigui, o anuncia un pla que puguis fer-lo, o almenys a una part. No te dic tot, però una part. Això és el que no ens agrada.
Laura,
millor és el microurbanisme, és a dir, el mantindre la ciutat.
Claro,
i llavors claro. Aquest és invertir en que hi hagi aquest manteniment.
Laura, divendres va rebre el grup parlamentari dels Comuns de Catalunya de visita a Lleida, amb Jéssica Albiach al capdavant, i van visitar la ciutat. Van acabar parlant molt de vivenda, sobretot, però jo et volia preguntar si a petit comitè si et va comentar alguna cosa de la ciutat. Com has trobat Lleida?
Bé, la veritat és que vam estar donant una volteta pel centre històric i pues sí, clar que es comenta...
Fora perquè... de micros. Fora de micros, vull dir, hòstia, Laura, com està això, no?
Sí, pues vam estar comentant la situació específicament del centre històric perquè vam fer diverses reunions, ja estàvem per aquella zona, no vam poder anar a altres llocs, sí que ho vam estar comentant, que no és només centre històric és molt visible i té una situació complicada, Mariola també, vam estar comentant també bastant tota la situació de lo que és la primera la corona aquesta d'instituts, universitat, escorxador, clot, a tres barris, centres històrics dels barris, no? De Balàfia, Sí, vam estar comentant i justament també doncs, la necessitat d'aprofitar totes aquestes subvencions. Nosaltres, a part de centre històric, no sé si es hagués pogut anar més enllà amb lo de Pla de Barris, que és també una llei que es va tirar endavant gràcies a la feina dels comuns, i que l'hem d'aprofitar al màxim i amb una acció que no pot ser només urbanística, sinó també d'intervenció social.
Tot això ho lligo, i mira, m'ha anat perfecte, ara, que és veritat, vam passar unes declaracions de Jessica Albiach aquí en directe a les 12:20, que és quan estava fent atenció a mitjans. Tot això ho lligo amb que fa uns dies vaig rebre una trucada d'una parella que no eren de Lleida, que van decidir primer moure's de Barcelona per la problemàtica de l'habitatge, perquè no podien fer front a emprendre, o sigui, treure en van un negoci propi i a sobre buscar-se un lloc per viure, i, escolta, van venir a Lleida a obrir un negoci, van fer un estudi de mercat i pel seu tipus de negoci, doncs, els hi va sortir positiu, van buscar un lloc, els hi va costar, i van obrir. I, fora d'entrevista, es va sincerar amb mi i em va dir, escolta, la primera vegada que vam entrar a Lleida, ja ens havien dit, vigileu que Lleida s'ha degradat una mica en els últims anys i tal, però em va dir, diu, però caram, és que vam fer cap al centre històric, que ja sabem que és el nostre tendó d'Aquiles, però diu, és que clar, després ens vam moure per barris, per mirar, perquè hi havia diversos comerços que tenien traspàs de la seva, del que ells necessitaven, es van moure i em va dir, t'ho dic amb sinceritat, diu, hem trobat una ciutat grisa, sense vida. Aviam, això són coses que la gent diu i que podem compartir o no. Però em quedo amb aquesta idea. És una persona de fora de Lleida, que no sabia res de Lleida i que arriba per primera vegada i que es queda amb una imatge de la ciutat que és la que venim denunciant la gent que sí que hi vivim, però que de vegades pot ser que sigui doncs, molt subjectiu, perquè clar, hi vivim i depèn del barri per on et mous. No? Això és una opinió d'una persona de fora. I aquesta crec que és el gran repte de Lleida. És a dir, ja no només la feina que hi ha del món que gira tan ràpid, sinó és que nosaltres hem de recuperar molt terreny perdut. I no sé si estem... primer, no sé si en som conscients, perquè sempre et diuen que el primer és admetre que sí, que tenim un problema, i a partir d'aquí buscar la millor solució, la més òptima i la més ràpida, no? Clar, parlava de molta delinqüència, de molta gent al carrer, ja sabeu de què parlem, no? Però això ens ho ha dit una persona que ha vingut de fora per primera vegada a Lleida, i jo crec que això és un problema molt greu per la ciutat.
Sí, no, és evident que s'estan aplicant polítiques en aquest sentit. Parteixes de la base d'una opinió, és veritat que d'opinions n'hi ha moltes i, com dic, també depèn de diversos factors, però és obvi que hi ha d'haver un treball de base a nivell social i a nivell urbanístic, en un sentit més enllà de les plantes i de la neteja, que és important, a nivell estructural i això. De fet, és veritat que les qüestions que apuntaves, més enllà del comerç, que també hi ha polítiques, les altres qüestions hi ha infraestructures i hi ha elements que s'estan demanant precisament per això. Apuntaves al centre històric. El centre històric no és casual que hi hagi el pla de barris que s'aposti per al centre històric. No és casual que, a part del pla de barris, hi hagi alguna més macro, una mirada més macro i una aposta per la transformació del centre històric. Per tant, és innegable que el centre històric té una problemàtica a nivell d'equipaments i de situació. No només, com apuntava la Laura, és d'infraestructura o d'equipaments. A la resta de barris s'hi està treballant amb el model de sensellers. Has apuntat una altra cosa que de les que apuntaven, de les que entenc que deien, per això ens donem al carrer. Ostres, l'aposta, a vegades, no sé, colleges, però malament també ne rebuig, que no està ben, totalment vist, però és una aposta que té el govern de treballar amb el sensellarisme. És veritat que això implica equipaments i els equipaments triguen un temps, però és veritat que s'han fet polítiques específicament per treball a carrer, per treball a nivell d'autonomia, etc.
Sí, per tant, això vull dir,
sí que hi ha una reflexió.
Som a temps.
Home, però què vol dir som a temps?
No, si som a temps,
no.
Vull dir que jo ja sé que es fan coses, però em sembla que la ciutat empitjora més ràpid que no pas i anem posant remei, això, dic, no, és la sensació.
D'acord, doncs responent amb això, ostres, tot el que hi ha, agenda urbana...
No, no, no dic que no hi hagi, poques coses.
Per això, tot el que tenim a disposició, agenda urbana, la negociació que fem amb el contracte programa, igual, coses que potser els oients tampoc no ho sap, però el pla de barris, etc, s'aplica per justament transformar la ciutat i, per tant, home, jo francament he de dir que sí, tampoc no crec que són coses a millorar, val, òbviament, i a, uh-huh, i a transformar.
Sí, jo penso que el... A veure, tenim un problema de molts anys sense fer el que s'havia de fer i apostant per algunes polítiques de grans infraestructures que no han resolt les necessitats de la ciutat, i ara tenim, jo no sé si està empitjorant més ràpid de lo que millorem, però abans sí, segur. I per tant, portem temps perdut, i gran part de la degradació del centre històric, però també d'altres barris, té que veure amb no haver fet la feina durant molt temps. Que ara s'estan posant en marxa coses, sí, algunes s'estan posant en marxa, altres s'anuncien que es posaran en marxa, ja ho veurem, esperem que sí, i per nosaltres falta més decisió amb algunes polítiques en l'àmbit sociocultural, per entendre'ns.
David.
Com deia el meu pare, una primera impressió és molt difícil de canviar. Vull dir, a vegades a la vida només tens una primera oportunitat per donar una primera impressió. També jo et demano que si aquesta parella al fin definitivament acaben implantant-se aquí a Lleida, que tu tens la informació i entenc que...
No, estan s'han
implantat.
S'han implantat i estan per marxar.
Estan negatives.
No, estan
per marxar.
Estan pagant impostos ja aquí.
Primer t'hauria de dir que si tens l'opció, jo i els meus companys d'aquesta tertúlia ens fiquem a la seva disposició per poder parlar amb ells, perquè al final aquesta primera impressió... També hem comentat abans de començar el tema de les entrades a la ciutat. Quina és la primera impacte que t'emportes a arribar a la ciutat, i efectivament encara ens queda molta feina per fer, no? Però és innegable que al final aquestes persones venen per primera vegada, com no venen contaminats i es troben aquesta situació, que jo també no vull ser alarmista, perquè al final és la nostra ciutat i nosaltres hem de ser capaços, sí que tenim molta feina, i m'agrada molt aquest concepte, si som capaços de regenerar a mesura que estem perdent, no? I ara voldria parafrasejar una regidora que ho hem sentit moltes vegades, doncs potser no hi ha la prou coloma aquesta ciutat encara, doncs anar dient que ha canviat del color i que perquè jo crec, i això ho hem de fer tots junts, i per això que hi ha molts elements avui en dia, i molts expedients, i per això, i torno a una cosa que potser amb el Carlos és injust, perquè ell és un dels regidors que dona la mà per intentar solucionar els problemes, però moltes vegades diem que ens trobem un govern que moltes vegades no compta amb el nostre suport, amb la nostra opinió. Jo sé, tenim molt clar que són ells els que han de decidir, i em sap greu que hi hagi el Carlos aquí, perquè ho hem parlat amb altres, perquè al final tots volem una ciutat més bonica. No crec que no hi hagi cap regidor de l'Ajuntament de Lleida que es vulgui permetre el luxe de que no pugui vendre la nostra ciutat com nosaltres la volem. Llavors jo crec que tenim molta feina, i efectivament les prioritats les marca el govern, que per això estan al capdavant de l'Ajuntament, però crec que entre tots hem de ser capaços. Hi ha moltes maneres de treballar al mateix temps, perquè al final som molt... Ja he de dir, mentre estem fent una cosa, l'Ajuntament té la capacitat per treballar en molts àmbits al mateix moment.
No personalitzem amb el Carlos, vull dir, el Carlos està aquí perquè avui li toca bé venir.
Substitució, per això.
Ho deia, però vull dir que no és un problema del Carlos en Juan ni de la seva regidoria, ni molt menys. Jo us parlava de ciutat,
sí.
De ciutat, Glòria.
El problema és que per a la gent que ve de fora i ve a instal·lar-se aquí, que potser ho veu com una oportunitat, perquè els preus són una mica més baixos que a Barcelona, tampoc molt, vull dir que he tingut dos fills vivint a Barcelona i tampoc és que tinguem una diferència molt enorme, però bueno, que se vol instal·lar aquí...
No, la diferència és molt gran, de Barcelona aquí.
Depèn de les zones.
Jo et parlo de ciutat.
De les zones, de la ciutat. La sensació... No és una sensació.
No, perquè per una cosa... Això és bo per nosaltres.
Per la gent que ve sí que és una sensació, però la gent que vivim aquí ho hem viscut, sí, aquesta degradació. I és molt pitjor. I nosaltres, quan vam entrar a la consistòria, vam dir recuperem Lleida. I és el nostre lema. Recuperem Lleida. Per què? Perquè Lleida no estava així. A Lleida hi ha molta inseguretat, a Lleida està molt més bruta, i fan falta grans infraestructures, fan falta moltes coses, però... el que tenim que recuperar és aquell ordre, aquella tranquil·litat que teníem fa uns anys, que ara no la tenim.
Anna.
A veure, jo crec que el problema que té Lleida és que aglutinem una quantitat d'immigració irregular que fa que tinguem aquests problemes, aquesta falta de vivenda, saturats tots els serveis socials, saturats els centres mèdics, etc. Evidentment no és una competència del consistori, és una competència estatal. Evidentment hi ha d'haver un control de fronteres i amb de tindre en compte com van les línies actuals. Recordem el que ahir va passar al Parlament anglès, que els laboristes mateixos han fet una proposició de llei fent restrictiu el dret a l'asil, el qual ha congratulat no solament als conservadors del Parlament, sinó també als mateixos laboristes, i que verdaderament és un calco del sistema social d'estrangeria que té Dinamarca, con lo qual vol dir que socialdemòcrates i laboristes estan fent un gir complet en el qual la immigració és bona, evidentment, la necessitem, Europa la necessita, però la necessita canalitzada, ordenada i segura. Per tant, és bo que hi hagi aquest control de fronteres i que verdaderament seria una manera de pal·liar la falta de cohesió social, que en aquest moment és el màxim problema que té Lleida.
Xavi Estrada.
Em fa gràcia que, depèn de qui parli, tiri la problemàtica cap a un costat o cap a l'altre, però vaja, el tema és un tema bastant profund, és obvi, però mira, si em serveix una anècdota del que ha passat aquest cap de setmana, potser explico una miqueta del que passa en aquesta ciutat. Jo crec que el senyor Melem va estar amb un partit, amb un papelló, en el qual es va tindre que suspendre perquè hi havia goteres. Llavors dius, ostres, s'ha canviat doncs un parquet, però l'estructura és la que ha fallat. I és un exemple tonto.
Va
però...
caure una placa, no?
I a més va caure... Sí,
això del Sicoris, eh?
Correcte, que afortunadament sí. no va fer mal a ningú, però és un exemple del que ha passat...
Està recollit a l'acte, que la vam llegir ahir. Sí. Mm-hmm.
És l'exemple del que ha passat dels darrers anys, doncs, que s'han fet anant coses, però no s'ha acabat de fer el manteniment. I clar, doncs fa que un equipament, en aquest cas una ciutat, doncs, s'acabi envellint, doncs, que tingui solars com tens. Aquest matí em passejava doncs, per la zona alta, doncs, amb diferents veïns i encara hi ha solars doncs, que estan totalment doncs, bueno, això, solars, que no s'ha construït res, que no s'hi fa res, però no d'ara, des de fa molts anys, i sembla que tampoc hi hagi una projecció. I al final, si això ho ajuntem amb tal i com estem vivint a nivell, sobretot els més joves, no? els adults, els de 18 a 24 anys, doncs, que viuen amb precarietat perquè no tenen l'oportunitat ni tampoc d'emancipar-se, perquè evidentment no hi ha oportunitat de tenir un habitatge, perquè no hi ha habitatge social, perquè falten oportunitats, i no són oportunitats que puguin vindre d'aquí 10 o 15, són oportunitats per ara, perquè la problemàtica la tenen ara, no la tenen d'aquí 10 o 15 anys, que han de conviure com poden o amb els pares, però clar, però és que parlem a més de hi ha oportunitats a nivell d'habitatge, sinó també a nivell laboral, i tot això evidentment que acaba influint, influeix amb l'estat d'ànim de les persones, influeix amb les dinàmiques de la ciutat, i que malauradament l'administració, no ho dic per l'enjuanesa, ho dic en general, l'administració és lenta també, és lenta, hi ha coses que haurien d'anar molt més ràpid.
Ens queden menys de 3 minuts, si voleu intervencions molt greus.
Jo molt curta, i referent a això, i no seré jo ara qui defensarà, però al final és en la línia del que jo demà passa per un expedient de gestió de la ciutat del tema dels famosos de les cobertes de diferents pavellons, sí. Perquè és un tema que n'hem parlat tots, que sí que era important per tothom i s'ha reflectat en aquests pressupostos, i demà passa en aquest... I efectivament ara hem d'avaluar com s'han de fer, però que costa molt. I parlàvem abans dels pressupostos efectuats, m'estava mirant els informes de fiscalització, que moltes vegades els diners que ja estan guardats...
David Lent, breu és breu.
Però aquest era important perquè li donava forma
Carlos.
A tot.
Sí, problemàtiques generals. Cert, habitatge s'està actuant, s'està construint, hi ha notícies. Mariola i el Pla Integral. Centre històric i el pla de centre històric i el pla de barris. Per tant, podríem dir, si féssim una enquesta, potser serien tres de les coses que sortirien i s'està actuant. Evidentment, hi ha un decalatge entre que actives i passe. Cada un haurà de fiscalitzar la seva gestió. Nosaltres, evidentment, estarem preparats per fiscalitzar la nostra.
Bueno, jo crec que sí que hi ha coses que s'estan tirant endavant, però també hi ha mancances. En el tema d'habitatge, doncs mesures a curt termini no les esteu aplicant. Abans parlàvem de pressupostos, centre històric, el solar de l'antiga comissaria de policia, fa 2 anys que surt als pressupostos. Ara no me'n recordaré les xifres, crec que eren uns 300.000 euros, que han sortit els 2 últims anys ja estan els pressupostos. Nosaltres vam tornar a preguntar sobre el tema, de dir, bueno, que s'està acabant l'any, ho farem.
Si no recordaré no, de ara, renta de solars, crec. I per tant,
ara ho ficarem al pla de barris. I per tant, haurem d'esperar pues, segurament 2 anys més. I aquestes coses, quan un posa lo de contravenda de solars, ja ho sabem, que és les coses que ja saps del pressupost que no es faran són les que van contra venda de solars.
Pues jo torno a dir que el que falta a Lleida, a part de tot això, és falta molta de cohesió social i que la persona que vingui a, i es vol instal·lar a Lleida verdaderament ha de sumar i que ha de vindre amb feina, no hem de tindre aquesta precarietat perquè llavors ens comporta tots aquests problemes.
Bé, doncs ja veieu que és un tema que dona i en parlarem, evidentment, i lligat amb els pressupostos, etcètera, etcètera, perquè clar, al final els pressupostos són l'eina que deixen fer una cosa o una altra. Hem parlat a la tertúlia dels polítics amb el Carlos, amb l'Anna, amb el Xavi, amb el David, amb la Glòria i amb la Laura. Com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu bona setmana.
Igual, molt bon dia.
Soc el Ricard Álvarez. Ara et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Des de Lleida tornem demà a les 12:20.